Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. En mobilitat, situació complicada a les carreteres. Hi ha diverses incidències que dificulten la circulació pel que fa als accidents. Un accident a la C58 a Barcelona deixa un carrer tallat en sentit Barcelona. També un altre, la C12 a Menàrguens, obliga a habilitar pas alternatiu. Pel que fa a les avaries, també afecten a la B10 en direcció Nus de Llobregat, a la 2 a Castellolí, on també hi ha congestió i circulació intensa, també a l'AP7 a Sils i entre Tarragona i Constantí, i finalment a la C25 amb un carrer tallat en tots aquests punts. Pel que fa al servei ferroviari, per un robatori de cable entre Sant Sadurní d'Anoia i la Granada, s'ha produït una incidència en la senyalització que pot afectar amb retards als trens de la línia R4 de Rodalies. I en clau política, el Ministeri de Joventut i Infància i les comunitats autònomes es reuneixen avui per abordar la resposta conjunta a la situació dels menors migrants no acompanyats que es troben a Ceuta. La conferència sectorial votarà un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta i la ministra Cira Rego intentarà incorporar a l'ordre del dia el trasllat a la península d'unes 500 nenes. I en aquest sentit, Pedro Sánchez presidirà demà divendres una reunió extraordinària del Comitè de Situació de Ceuta després de la primera trobada de l'òrgan. El ministre de Comandament Únic a Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha explicat que el comitè es reunirà de manera ordinària cada setmana i que també farà trobades extraordinàries quan sigui necessari, mentre que els grups de treball es reuniran dues vegades per setmana. Sánchez compareixerà, recordem, al Congrés el proper 3 de setembre per donar explicacions sobre la gestió de la crisi. I Esquerra demana al govern espanyol que adopti les mesures necessàries per garantir que no hi hagi cap instrucció política, policial o particular que impedeixi l'exhibició d'estelades, especialment en esdeveniments esportius. Així es desprèn d'una proposició no de llei que el grup parlamentari republicà ha registrat al Congrés 4 dies després de la polèmica actuació de la Policia Nacional abans del partit entre l'Elx i el Barça. Així mateix, Esquerra exigeix a l'executiu de Pedro Sánchez que sol·liciti al defensor del poble una investigació monogràfica sobre possibles actuacions discriminatòries dels cossos policials estatals o l'eventual existència de grups organitzats d'ideologia autoritària. I la Policia Nacional ha alliberat un home que feia 10 dies que estava segrestat a Sabadell per un presumpte deute vinculat al narcotràfic i ha detingut el presumpte segrestador. Els agents van localitzar el sospitós quan traslladava la víctima en cotxe cap a una zona muntanyenca de Caldes de Montbui. El conductor va intentar investir els policies en diverses ocasions i finalment va ser detingut després d'intentar empunyar una pistola. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Introducció d'aquelles que van introduint la cançó poc a poc, mentre el públic la va reconeixent i de sobte, doncs, la gran explosió de so, de llums de color, tot això dalt d'un escenari d'embalat de festa major. Costa que peti, l'Elèctrica d'Arma. Escolta, que s'ho prenien amb calma, tot això. Aquest rei de França de l'Elèctrica d'Arma que va il·lustrar, i encara continua il·lustrant, moltes festes majors. Bé, sempre que hi ha una orquestra i algun grup de gralles, que no és gens fàcil transmetre tota aquesta energia que portava la companyia Elèctrica d'Arma. Va, que connectem amb Cardedeu, perquè avui busquem la millor festa major de Catalunya, i això ens pot portar una mica de temps. Jordi Mariscot, bon dia.
Bon dia de nou.
Vinga, vinga, què sabem de Banyoles i d'altres poblacions?
He de dir que hem rebut moltíssims àudios, sí. Però primer de tot m'agradaria puntualitzar que crec que poques cançons fan més festa major que la presó del rei de França d'Elèctrica d'Arma. O sigui, des d'aquí volia deixar-ho clar.
Molt bé.
El que deia, tenim molts àudios i crec que podem començar per un que em sembla que us agafa a prop del territori a vosaltres. Som-hi.
Vinga.
Per què Sant Tecles és la millor festa major de Catalunya?
Ah, em sona aquesta dona, eh?
Doncs, sí. Òbviament, perquè és la meva.
i això segur que li passa a tothom amb la seva. Però crec que Santa Tecla sí que té una cosa molt especial, no? La participació. Des dels actes més tradicionals i rituals, com el retaule, el seguici, fins la disbauxa que tenim amb els vermuts i els concerts, no? I això també és gràcies a les entitats. Gràcies a les entitats, Santa Tecla és una festa viva que evoluciona amb la societat, incorporant noves idees, noves maneres de fer i de compartir-la.
Hem escoltat a la Rosa, que és la presidenta de l'Esbar de Santa Tecla, no?
Sí, la Rosa Llorach, sí, dic, me sona aquesta noia, ho viuen intensament. Aquí hi ha gent que es demana festa per viure les festes majors, perquè
això és una cosa que es fa molt, demanar-se festa per estar a la festa major.
Doncs vinga, Tarragona queda cobertíssima, què ves?
Tarragona, hem cobert Tarragona, per tant ara crec que m'ho he de portar cap a casa.
Vinga, va.
Hola, bon dia. Bueno, jo penso que la millor festa major és la festa de Banyoles, és la de Sant Martirià, que és el mes d'octubre. Per què? Doncs mira, considero que és una festa que hi ha la implicació de tot el teixit associatiu de Banyoles, i això fa que hi hagi la participació de molta gent. Penso que el teixit aquests associatius és molt important per la ciutat.
He de dir que hi ha una cosa...
Sí.
Que queda claríssima, que és la festa major, la fa la gent.
Clar que sí, clar que sí. Escolta, i teniu Sant Martirià?
Tenim Sant Martirià, sí.
A l'octubre,
sí.
Veig, no?
A l'octubre.
Molt bé, també sou de festa major de tardor. O sigui, a l'estiu ja teniu el vostre, però després de la tardor és quan, no? Quan arriba.
He de dir que ja fa un temps que vam decidir que faríem una festa major petita a l'estiu i una ja l'oficial a l'octubre.
Jo crec que això passa molt també en moltes poblacions, eh? Ja aquesta doble, molt bé.
He de dir que a mi se'm suma la festa major i el fet que és el meu aniversari, per tant, cada any per les barraques, a l'octubre...
Sí, el 17, me'n recordo, el 17.
Festa grossa.
Ah, que sí, el 17, que ja tinc les crocs emparablades. Molt bé. Què més, què més?
I et sembla, si vols, ens anem cap a caçar, anem a escoltar l'Eduard, que, a més, bueno, jo he viscut aquesta festa major, anem a dir-ho així.
La festa major de Cassà de la Selva és la millor de Catalunya perquè tenim uns dels gegants més macos del país. Podem veure-la allà pràcticament cada dia perquè tenim un acte que és únic a tot Catalunya, en el qual es forma una copla de prop de 50 músics que o bé són cassanecs o bé estan vinculats musicalment al poble i fan una audició, tant la que sempre s'acaba amb la mateixa sardana, i perquè tenim un inici de festa superpotent que comença el divendres a la tarda amb el correbars a les 5 de la tarda, i aquest correbars s'allarga fins a la nit, s'enganxa amb les barraques i els concerts duren fins a les 6 de la matinada, que ja pràcticament és de dia, i es pot esmorzar i continuar amb els dies de festa que queden sense pràcticament haver dormit.
Molt bé, és que això és una festa major. Dones fe?
Dono fe, exactament, de que aquest és el plan de caçar. És l'Eduard, és un amic,
sí,
que ens va convidar fa un parell d'anys amb els de l'equip de bàsquet a fer el correbars, i és tal qual ho ha descrit.
Sí.
Es corre a bars, barraques, en palmes, i no te n'adones i acabes fent una esmorzada forquilla havent dormit 0 minuts en tota
però
la nit.
Però feliç, feliç, i amb ganes de fer un partit de bàsquet, que és el, no?
Evidentment és el que més de gust ve fer després d'estar de festa i esmorzar de forquilla, anar a jugar un partit
sí.
de bàsquet.
Clar que sí.
Però molt sí, és... Bueno, al final crec que el debat de quina és la festa millor, millor de Catalunya... És un debat per debatre, i el que acabem volent és que la gent ens enviï àudios que ens expliqui com viuen ells la seva festa major i què es fa per festa major arreu de Catalunya.
Doncs mira, com que teníem por de no arribar a tot arreu, i de fet no hi arribarem, perquè hi ha moltíssims pobles a Catalunya, molts municipis, i tots estimen la seva festa major, però sí que li hem demanat a Ràdio Rosselló, a Laura Alcalde, que ens fes una miqueta de reportatge recollint algunes de les festes majors. L'escoltem, doncs, i t'emplacem, Jordi, a tornar a connectar.
Perfecte.
A les 11. Sí?
Parlem a les 11.
Fins ara, Jordi.
Fins ara.
Doncs això, el reportatge avui, el tema del dia és la festa major millor de Catalunya. En té tots els detalls la Laura Alcalde, la companya de Ràdio Rosselló.
Alegria, que és festa major.
Quin
embolic. Escollir quina és la millor festa major de Catalunya. Em temo que serà difícil l'elecció perquè cada festa, cada racó, cada entitat i cada barri del mapa català compta amb gent, amb elements de cultura popular, amb balls, amb revetlles i festivitats petites o grans que val la pena destacar. Tinc una idea. Agafem la furgo de l'Obert per Vacances que farem parada a diversos racons del país per conèixer amb què ens quedem de cada festa major. Pugeu amb nosaltres? Doncs som-hi. Necessitem és saber què entenem per festa major i per això hem anat a buscar a l'Albert Fitó, activista i folclorista local de Tàrrega, que en sap un niu.
És un punt de trobada de, tant de la gent de Vila com de fora Vila, que durant una època de l'any, no? Sol coincidir, depèn de la mida del poble, no? Podria ser un cap de setmana, o els pobles que tenen més història festiva, doncs que coincideix exactament amb el dia del seu patró.
I quins elements conté una festa major?
Una processó i una missa retromenatge al sant, o a la santa local, o al patró local, i a partir d'aquí, doncs, tot el tema folclòric, no, que la gent coneix perfectament, de si ets una ciutat o una població doncs, que té tradició castellera, doncs es troba de castellera, les sardanes, els gegants, capgrossos, tot el que és bestiari, els ballets, que poden participar en el seguici amb el sant, o fer balls de balls per la ciutat, els concerts, castell de focs...
La festa major porta amb ella un concepte important, el d'arrelament a un territori. I és tal el sentiment de ser d'un poble concret que la millor data per reivindicar-ho i sentir-ho, sobretot, és quan arriba la festa major.
És com tornar als inicis de la família, no? La família va, potser va néixer en aquell poble i a partir d'aquí doncs, uns se'n van anar a viure aquí, els altres allà, i aquell és el punt de trobada. Potser no és tant la gent que viu en un poble, sinó la gent que s'estima aquell poble.
Així que som-hi, perquè més que un recorregut en furgó, aquí i ara arrenca la velada de les festes majors de Catalunya.
Hola a todos.
Fight.
Vamos!
La primera parada és la capital d'Osona, Vic, l'Andreu Jiménez del Nou FM.
A Vic sembla destacar una activitat de la festa major, és la crida, que és una de les tradicions més característiques de la festa major de la ciutat. Hi ha tres colles que hi participen, que és la del Verma, que representa el color verd, el Nen, la colla vermella, i la Vella, que és la colla negra. Aquestes tres colles, cada una surt pels carrers de Vic, des del seu propi una cercavila, amb música, xarangues i molta animació, i totes tres s'acaben trobant a la plaça de la Catedral. És on esdevé la gran batalla festiva entre els tres colors. És molt participativa, també va molta gent a veure-la per poder gaudir-la.
De Vic al Prat de Llobregat. Atenció al que diu la nostra companya Rocío Santa Eufèmia, del Prat Ràdio. I l'altra proposta del Maresme, lliure i tropical. Ens la fa el Manel Ferrer des de Premià Mèdia.
Al Prat de Llobregat esperem amb ganes l'arribada del mes de setembre per gaudir de la nostra festa major. Més enllà de la cultura popular i dels tradicionals concerts, una de les propostes més populars és el conegut com a xarop de canya, la cercavila nocturna que recorre els carrers de la ciutat a ritme de batucada. Pretencs i pretenques es reuneixen formant penyes i personalitzant les seves samarretes per gaudir d'aquesta festa que ja és tota una tradició del municipi. A més, fins i tot algun any que ha fet calor, el veïnat també ha participat d'aquesta festa, refrescant a qui hi havia, llançant cubells d'aigua.
La festa que no us heu de perdre és la de Pirates i Premianencs a Premià de Mar, la capital del Baix Maresme. És una festa que justament aquest any ha celebrat els seus 30 anys, es celebra la setmana del 10 de juliol, que és la setmana del patró de Premià de Mar, Sant Cristòfol. Bàsicament, és una festa que es fa a la platja de l'Ona, que és la platja gran de Premià de Mar, i hi ha una competició entre premianencs, representats pel Martí i l'Ester, i els pirates, que són l'Omar i la Llumara, que arriben a través del mar, boicotegen la festa dels premianencs, i durant tots els dies de festa major es fa una competició per veure si guanyen pirates o premianencs. Llavors, doncs, cadascú forma part d'un bàndol, i el darrer dia de festa major es resol qui acaba sent qui mana a Premià de Mar.
Va, Maria López, companya de Ràdio Televisió de Cardedeu, tu què dius de la vostra festa major?
A veure, que la millor festa major de Catalunya és la de Cardedeu, això ja ho sap tothom, no? El que passa és que falta donar informació concreta, entenc. Va, si va d'això la cosa, som-hi. Per moltíssimes coses, però entre d'altres, per la seva paella gegant. És típica del diumenge, es troba tothom al Parc dels Quinatons, a tothom allà amb les seves taules, amb les estovalles al terra, el que sigui, una paella que es fa per al voltant d'unes 500 o 600 persones. I un altre gran clàssic també són les matinades, que és quan els músics de Cardedeu passen per totes les diferents barris del poble i van despertant els veïns, que molts els hi preparen a baix, diguéssim, a baix de les cases o dels pisos, a una taula amb esmorzar.
Esmorzar no ho sé, però ja us avanço que les propostes al nord del país, a Girona i a l'Escala, Vila-Empordanesa, són ben interessants.
Girona, no
Girona FM, Pau Villafanyé i Sergi Corral, de Ràdio L'Escala.
Gironina de cap a peus. Tot arrenca amb el pregó a la plaça del Vi, que ja marca que la festa ha començat de veritat. Després surten els gegants i tota la cultura popular pels carrers del Barri Vell, i els marrecs de Sal ens deixen bocabadats, pujant un pilar de 4 per les escales de la catedral, tot un espectacle en un escenari de cine. La Devesa es transforma amb les atraccions i els firaires, i les barraques es converteixen en el punt de trobada de tothom nit rere nit. Pels carrers, l'olor de les castanyes torrades i els xuixos de tot tipus es barreja amb les paradetes que trobes a cada cantonada. I per acabar-ho de rodonir, el castell de focs artificials que tanca la festa major, posant-hi el punt final més espectacular. Sincerament, festa major com la de Girona, poques, per no dir cap.
A l'Escala estem a punt d'inaugurar la festa major. Deu ser de les darreres que es fan de l'estiu. I el seu poble de mar, doncs, creu-lo que us digui. A mi m'agraden molt les activitats de mar. M'agrada, per exemple, el festival nàutic que es fa a la platja, on la mainada pot fer diferents curses de natació, recollir pilotes, melons, síndries... I és una activitat que nosaltres, des de petit, des de fa ja molts anys, la fèiem aquí a la platja. Ha anat canviant algunes coses, perquè abans es tiraven ànecs, però, clar, evidentment, degut a la llei de maltractament animal, ja no es poden tirar ànecs.
Ja ho veieu, de tot i més. Va, que seguim i entrem a jugar a les festes majors ponentines, que ja m'ho permetreu, llicència de reportera que fa aquesta peça, són les millors. Atenció a la capital Lleida i escolteu la Judit Castellà, Duau Lleida Ràdio.
Evidentment, la festa major de Lleida és la millor de Catalunya, però no perquè ho diguem nosaltres, sinó perquè d'entrada en tenim dues, la de setembre i la de maig, perquè ens agrada repartir-nos les ganes de gresca. Però és que, a més, encara tenim la plec, que podríem dir que es converteix o en la tercera festa major de la ciutat o directament en la festa major infinita que tots els pobles de Catalunya els agradaria tenir.
Lleida i els seus pobles, com explica el company Arnau Vila de Munt FM i destacant Rosselló, el Pau Albir, membre dels joves del municipi segrianenc.
Hola a tothom, doncs per començar crec que la gent hauria de saber que nosaltres tenim el territori munenc, la zona de Munt FM, on abarquem diversos pobles del Segrià Nord, i sobretot m'agradaria destacar aquesta activitat, les activitats tradicionals de tota la vida. Em refereixo al joc de les cadires, al mític la cursa de l'ou amb la cullera, la mítica cursa de sacs, i voldria destacar això perquè moltes de les festes municipals dels nostres pobles, doncs encara es fa això. Són records que les generacions d'avui en dia potser no sabran el que és, però que quan ho aprenen al final se'n donen compte del que han estat jugant les altres generacions.
Per nosaltres la festa major del Pilar de Rosselló és la millor de Catalunya. És un moment on ens retrobem amistats, coneguts, familiars i rossellonencs tots units, un moment de celebració i alegria, no? I bé, és especial, doncs, perquè amb el jovent del poble, doncs, quan fem el recinte de les penyes, que montem cada un la seva penya, amb el seu ambient, la seva música, realitzem el sopar de penyistes i de jovent, que ens uneix molt més com a poble.
Alerta peligro, que arriben les Terres de l'Ebre. D'una banda, Santa Bàrbara, representada per la Tere Giné de la Plana Ràdio, i Ràdio Tortosa, pel David Benito.
Les tradicionals nits de ball amb orquestra. Les tardes de correbous a la plaça amb berenar inclòs. Les pubilles dels pubills són elements importants de la festa major de Santa Bàrbara a la comarca del Montsià, però sense dubte aquests darrers anys ha pres molta embranzida el concurs de colles, on diferents colles d'amics, de gent jove i no tan jove, participen en proves que s'organitzen al llarg de les festes majors.
Ei, companys, com esteu? Us ho diem ben clar, com les festes de la Cinta, a Tortosa no n'hi ha cap. Del 29 d'agost al 7 de setembre tenim més de 200 activitats per a xalar de la festa a tope. Hi trobareu concerts, cultura popular, la cucafera, els gegants, els cossoiris... Però si hi ha una cosa que mos identifica especialment és el circuit de penyes. 80 penyes i més de 1.800 penyistes. I és clar, també tenim tenim moments de molta emoció, com l'entrada de la relíquia de la Mare de Déu de la Cinta a la catedral, després de la processó.
I atenció, que pugem cap al Tarragonès, cap a la Conca de Barberà i la zona del Gaià per conèixer qui té la millor festa major. Ràdio Montblanc, Josep Ardila.
La nostra, la de Montblanc, és la millor festa major i a més enguany ens toquen desenals, això vol dir que la Mare de Déu de la Serra, la patrona de Montblanc, que sortirà del seu santuari en processó, això es veu cada 10 anys i per tant enguany són festes extraordinàries amb centenars d'actes per grans i petits i en aquests moments tan especials, no?, de la baixada de la Mare de Déu del 7 al 8 i al 9 de setembre, que són els dies grans de la festa major.
Altafulla Ràdio, Eduard Virgili.
Si hem de competir, la de Sant Martí d'Altafulla té arguments de sobres. Per començar, no tothom pot presumir de tenir una festa major en ple mes de novembre. I a sobre també tenim l'estiuet de Sant Martí, que venen a ser uns dies que sembla que el novembre ens vulgui fer un regal perquè puguem celebrar-ho com cal. Però, com totes les festes majors, no és només el temps. També és la tradició, com la pujada del Pilar per les escales, els carrers amb ambient, com el Corretraques i Correbars, els actes per grans i petits, la cultura popular, amb la representació de la llegenda i la capa de Sant Martí, la música. I també aquella sensació que Altafulla, tot i que té gairebé 6.000 habitants, és més poble que mai.
I anem acabant. Parem a Montbrió del Camp, amb l'Adrià Duc, de Baix Camp Ràdio.
Un dels elements més especials són els gegants de Montbrió, especialment els del carrer de la Closa, que tenen més de 200 anys d'història i que daten del 1814. A més, la festa combina cercaviles, música, cultura popular i activitats per totes les edats. I crec que aquí és precisament on està la gràcia. Igual Montbrió no té la festa més gran, però per als seus veïns és, sens dubte, la millor.
I per acabar, en Pep Sunyer, company de Tarragona Ràdio, destacant Santa Tecla.
El seguici popular, superantic, amb moltíssims elements, enguany amb els segars moros, que són la imatge de les festes, pels seus 175è aniversari. Tenim el seguici petit, que també es podem veure en cercavila. Tenim música, bandes que acompanyen el seguici, també molta trajectòria. Quatre colles castelleres. Tenim també la baixada de l'Àliga, que atreu milers i milers de persones al sol de l'Amparito Roca. I tenim un moment espectacular, que és el dia de Santa Tecla, amb la processó, amb la sortida i l'entrada del braç, que és un moment molt emotiu. Si veniu ens acompanyeu aquest any, ho entendreu perquè us diem que és la millor festa de Catalunya.
I ara sí, fi de recorregut, arribats a lloc, què us sembla si fugim de la batalla, de l'enfrontament i de la batussa i acabem concloent que cada festa major és la millor? De Vic a Tortosa, de nord a sud, d'est a oest, cada poble, cada ciutat té la seva millor festa major. Perquè quedar-nos amb una millor, si a Catalunya les podem gaudir totes, fent les millors, com fa cada gent a cada lloc. Que no ens enganyin, diuen els experts que la millor festa major és la nostra. La vostra, la teva, la meva i la de totes i tots.
Vaja, quedat amb aquest reportatge tan xulo des de Ràdio Rosselló que ens ha fet la Laura Alcalde amb el concepte o la idea, vaja, de que tenim uns col·laboradors, unes ràdios, uns responsables de mesures locals molt, molt fiesteros, perquè aquí tots ens posem, no?, molt seriosos i fem l'entrevista que toca i parlem de les notícies, però després quan es tracta de parlar de la festa major, doncs mira, un que no dorm a les nits, l'altre que participa de no sé què, de la disbauxa. Mira, el Manel, que ara el saludarem, per exemple, fent de pirata o de premianenc, el que li toqui, aquesta, a la festa major de Premià. Vaja, que ens va molt la festa i això ens agrada molt també descobrir-vos en aquesta cara més, bueno, més relaxada, clar que sí, més divertida. Queda clar, Laura, ho teníem fàcil, vull dir, al final la millor és la de cadascú. Això ha quedat claríssim, però està molt bé conèixer les particularitats de cadascuna. I també val a dir que quan tanquem l'Obert per Vacances el dia 4, podríem fer una ruta, no? Ens podríem passar tota la tardor anant de festa major en festa major i en fi, i recorrent-nos les diferents poblacions que aquests dies formen part també de l'Obert per Vacances. Cap a Premià, que marxem tot seguit. Jo ja m'ho pensava que el Manel Ferrer, el company de Premià Mèdia, era molt fiestero. Ell ja ens ha dit que la festa de Premià no ens hem de perdre aquesta combinació de pirates i premianencs, però és que a més el tenim ja immers en una festa no de ciutat, no de poble, sinó de barri. Aquelles festes que fan veïnatge, les festes del barri del Gas de Premià de Mar, que sembla que són mítiques. Manel, bon dia!
Bon dia, sí, sí, aquí acabem la festa major de Premià i després tenim les festes dels barris, clar, que avui també les volem reivindicar a l'Obert per Vacances, no només els barris de Premià, sinó de tota Catalunya, que també tenen doncs, les seves pròpies festes, inclús tradicions i també la seva pròpia història. Per això avui reivindiquem aquestes, les del barri del Gas. Què et sembla?
Bueno, em sembla bé i suposo, pel que he llegit, que és un barri que té història, no? No només pel nom, que ja crida l'atenció, barri del Gas, sinó també la mateixa
aquí ve la cosa.
Sí, a veure, a veure.
Sí, 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 ara t'ho explicaran. De fet, estem amb la Montserrat Valdic i el Joan Garcia, que és presidenta i tresorer de l'Associació de Veïns del Barri del Gas. Bon dia, Montserrat, com estàs?
Bon dia, molt bé.
I bon dia, Joan.
Bon dia.
Va, doncs mira, la primera pregunta que mitja ens deia ja la nostra companya Núria, per què es diu aquest barri, Barri del Gas? La gent de Premià ho tenim molt assumit, molt assolit, però per la resta de Catalunya, per què podríem explicar l'origen d'aquest barri?
Bueno, l'origen d'aquest barri és perquè aquí hi ha, com es pot veure aquí darrere, la fàbrica del gas. Era una propagadora de carbó i després de gas per tot el Maresme, no? El barri, tenim dades de que va començar les festes el 1971. El que passa que llavors es va dir barri Santa Rosa Vora Mar. I en l'any 1984 ja es va canviar el nom per Barri del Gas.
De fet, ara, Núria, a la ubicació aquesta de la fàbrica del gas són equipaments municipals, tenim també el Museu de l'Estampació, però està molt a prop del mar i té tot el sentit del món, Joan, perquè també es feia servir, lògicament, el mar doncs, per transportar també totes aquestes mercaderies que també es produïen des d'aquesta fàbrica del gas.
Bueno, sí, precisament ara, perquè ho van tirar a terra, però aquí hi havia un edifici en el tren i precisament per això es diu aquí, o tenim aquí darrere la platja de la descarga, perquè és quan aquí on es descargava pues, el carbó i bueno, mercaderies, però moltes eren per vindre aquí per manipular-les, entenc, no? Bueno.
Ara ens deia el Joan, les festes que tenen origen al principi dels 70, però Montse, tornant aquí, a l'origen, el 2026, aquest cap de setmana tornen les festes del barri del Gas, que em dèieu fora de micro, no s'han deixat de fer ningun any, tots els anys els hem pogut fer. Explica'ns una mica, què passarà aquest cap de setmana aquí al barri?
Bueno, doncs pues començarem el dissabte a les 10 del matí amb una botifarrada aquí a la plaça del Gas, o Salvador Moragues. Després vindrà un mag per la tarda pels nens. Després farem un bingo musical que serà molt divertit aquest any, amb molts regals, repartit. I després per la nit farem el del sopar de sempre, de veïns, amb un DJ.
Molt bé.
I ja el diumenge farem el fi de festes amb barca de mitjana.
Molt bé, jo hi seré i jo vindré, lògicament, aquest bingo musical no me'l perdo, perquè ja saps, Montse, que m'encanten els bingos, per tant, estaré en aquesta festa. Montse, perquè la gent també ho conegui, com són els dies o les setmanes o els mesos previs, com treballeu també l'Associació de Veïns, perquè suposo que també hi dediqueu moltes hores.
Moltes. Vam començar al febrer a fer aquesta festa. Van demanar als veïns que ens ajudessin i, bueno, vam fer una petita comissió de festes on ens han ajudat tres persones, el Richard, la Clàudia i la Imma, a qui donem les gràcies des d'aquí, perquè no formen part de la Junta, però ens han ajudat a aconseguir els regals del bingo musical, a fer totes les cosetes.
Molt bé. Joan, el sentiment del barri està més viu que mai, podríem dir, és a dir, esteu aconseguint d'alguna manera que hi hagi germanor, que la gent s'impliqui, que hi hagi una mica aquest sentiment que em deies de quan tu eres petit, això a poc a poc ho aneu recuperant.
Exacte. A veure, jo crec que els primers anys era una cosa molt fort. Molt fort perquè, a més, clar, abans no hi havia tantes discoteques i tal, i quan es feia una festa de barri, bueno, s'omplia. No era... Sí que ara ve de tot el poble gent, però llavors que venia tot el poble. Ara hi ha moltes coses, molt variat, i la gent, però ve molta gent del poble, també ve molta gent del Palmar, que s'afegeix amb nosaltres al sopar, vull dir, quan fem el sopar de la nit del dissabte, vull dir, i creiem, i fa uns anys cap aquí, doncs que això va, bueno, hi ha més gent que vol col·laborar i bueno, que ens ajuda molt a que això vagi funcionant.
Núria, no sé si tens alguna pregunta per ells, aquesta festa que està a punt d'arribar, o també del barri, sé que estem aprofitant.
No, clar, té la gràcia, les festes de barri són especialment això, de que són els propis veïns els qui la fan, i conserven moltes vegades aquell punt tradicional. Jo recordo moltes festes de barri d'aquí de Tarragona que tenien el típic concurs de truita, que és una passada, que tothom fa la seva truita, no? Per exemple, han de conservar lo tradicional amb coses noves com aquest bingo musical. Clar, la gent demana novetats, no sé fins a quin punt poden incorporar tot això.
Bueno, sí, el del bingo musical va sortir fa 3 anys i vam veure que tenia èxit i bueno, hem continuat amb això. Sí que aquest any ens ha agafat una mica perquè la junta és nova, però de cara a l'any que ve sí que volem fer concurs de, no de truites, però sí de pastissos i de coses així.
Molt bé. Molt bé. Molt bé. El que sí que hem de dir que aquest bingo musical que ara en parlàvem, déu-n'hi-do els premis que hi haurà, Montse, que ho he anat veient a xarxes i te'n pots emportar un bon premi, eh?
Sí, la veritat és que els comerços s'han portat superbé, tenim que donar les gràcies, i sí, sí, n'hi haurà, el capibara dona un pastís, el pizzoria dona una pizza XXXL amb un lambrusco, hi ha molts premis i bastant bons.
És això el xulo de les festes de barri, no? Aquesta participació de tothom, aquest petit gra de sorra que al final fa que siguin molt participades i sentides, això és el que està molt bé, que no només vas a passar-t'ho bé, sinó que formes part.
De fet, Joan, tu em parlaves abans de quan eres petit que ja recordaves aquestes festes, deies que la teva dona venia del centre del poble cap aquí, cap a les festes, en els seus moments. Quins records tens tu de la infància i justament d'aquestes festes, d'aquests dies d'estiu per aquí, per al barri?
Bueno, aquí en el barri, més que res, clar, era un barri que era, jo parlo de l'any 71, era la meitat. Clar. Vull dir, clar, pensa que de la Gran Via no existia, d'aquest tros d'aquí, era de Gran Via en amunt, vull dir, era molt més petit. I bueno, vindre tanta gent, tanta, bueno, esperaves molt aquestes dades. Pensa que nosaltres, li dèiem barri del gas, però nosaltres anar al centre li dèiem que anàvem al poble, perquè no teníem sortida, només teníem la sortida aquesta d'aquí, no teníem ni la Gran Via ni cap carrer cap allà dalt, no? Però bueno, vull dir, tenim molt bones... clar, nosaltres disfrutàvem d'altra manera perquè no havia tantes festes, ni diguem discoteques, no havia... clar, llavors aprofitaves els dies que hi havia ball, la festa major, doncs, havia del poble, doncs, també hi havia molt de ball, la gent hi anava més, vull dir... era diferent, és que és un altre món. Ara hi ha molta diversificació i la gent té molt per triar.
Clar. Clar, amb tot això, Montse, esteu aconseguint que les noves generacions, la gent jove, doncs es vagi implicant a poc a poc, no sé si tant potser amb l'associació de veïns, però potser amb les festes, aneu aconseguint arrossegar-los una miqueta?
Sí, la veritat és que la gent jove sí que ve a la festa del gas. Els anys anteriors hi ha més gent jove que gran.
Sí, eh?
Sí.
Molt bé.
Pensem que sí.
Molt bé, això és important perquè vol dir que la festa continuarà durant molt de temps i per tant doncs, seguirà tan viva com el dia d'avui. Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos. No sé si teniu ja, Joan, tot a punt per les festes o encara queda algun detallet.
Tot a punt, em sembla que ho tenim tot lligat. Vull dir, hem format un bon equip per muntar-ho. Vull dir, ja tenim pràcticament el material, ho tenim tot lligat amb l'Ajuntament. Vull dir, gràcies també per la col·laboració de l'Ajuntament, ens ha facilitat molt bé per fer les coses. Vull dir, no, creiem que ens sortirà perfecte.
Mira, com anem bé, prou bé de temps, Núria, que això ja és notícia a l'Obert per Vacances, que algun dia ens passi.
Bueno, no és que anem bé de temps, però et mereixes una mica de temps perquè te maltractem molt en aquest sentit, Manel.
Que va, no passa res, no passa res. Us volíem explicar que justament on estem ara, aquesta plaça Salvador Moragues, coneguda també com la plaça de la fàbrica del gas, o la plaça del gas, estrena també fisionomia, podríem dir-ho així, Montse, perquè estem sota un espai nou, que és aquesta mega placa fotovoltaica, no?, que estem mesos.
Sí, i la veritat és que s'està superbé, o sigui, dona ombra i passa molt, molt el vent, i la veritat... fem la festa aquí perquè vam pensar que, clar, una botifarrada a les 10 del matí, amb la calor que està fent, fer-la a Santa Rosa ens podíem morir. I la veritat és que ens ha anat molt bé que ens posin les plaques aquestes. I aquesta plaça, jo crec que per fer festes està superbé.
Escolta, mira, perquè us la imagineu una mica... Digues, Núria.
Estic veient les fotos, és impressionant, eh?
Sí, clar, perquè us imagineu una mica com és aquest espai. La fàbrica del gas està separat en dos edificis i llavors quedava al mig com un passadís, que era com una plaça, i ara el que s'ha fet doncs, és aquesta mega placa fotovoltaica que cobreix i uneix els dos edificis, per tant, si plou, doncs no es mullen, i a més, si fa molta calor, doncs també d'alguna manera refresca, i a més també, doncs com dèiem, és una placa fotovoltaica, per tant, que també genera doncs, llum sí, i subministra doncs, també a edificis i a comunitats també vulnerables, per tant, es cobreix una mica totes les necessitats, i diria que és una de les més espectaculars, si no la més espectacular, que hi ha ara mateix a Catalunya, per tant, doncs doncs, una cosa que també suposo, Montse, que com a veïns esteu contents, no?, de que també el barri o l'Ajuntament se n'en recordi també, doncs, al vostre barri quan passen coses com aquesta.
Pues sí, estem molt contents perquè la veritat és que és el que t'estic dient. Aprofitarem molt aquesta plaça ara. Mm-hmm. Abans era més difícil. Clar. Ara amb aquestes plaques podem fer moltes coses.
Molt bé. Mm-hmm. Doncs, Montse, Joan, moltes gràcies per acompanyar-nos avui i que vagi molt bé les festes. Us deixem que aneu acabant de fer aquests preparatius finals perquè ara, Núria, mentre parlàvem, parlaven amb altres veïns i deien ja tenim aquí les graelles a punt, ja tenim això cap aquí, ja ens portaran les portes, les taules, les cadires, tot a punt, Joan. Per tant, us deixem que continueu treballant. Moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Montse.
Moltes gràcies.
I gràcies.
I Núria, ja ho saps, si vols venir de festa, doncs estàs convidadíssima a les festes de, del, del gas de Premià de Mar.
Justament aquest cap de setmana comentaves, no? Doncs vinga, jo crec que sí, jo crec que em veuràs, me veuràs per allí. Perfecte, doncs després d'aquesta visita a Premià de Mar, que de fet ha servit una mica per fer un homenatge gran, no, no arribarem mai a tot, però sí que volíem fer un homenatge a tots aquells que us dediqueu a les festes del vostre barri i tota la feinada que comporta. Ho hem fet a través d'aquesta entrevista des de Premià. Doncs seguim avançant amb continguts. Mireu, des de Premià marxem ara cap a Montbrió del Camp, aquesta població del Baix Camp que val la pena visitar. Avui sabrem si hi aneu, què podeu fer? Imagineu-vos que passeu un dia a Montbrió del Camp. Quins són els racons imprescindibles que heu de visitar? On us heu de parar a menjar? Quina és la millor època, fins i tot, per anar a Montbrió? És el que descobrirem de la mà de tres habitants que ens obren les portes de casa seva. Un reportatge, un podcast de Ràdio Baix Camp amb l'Adrià Duc.
Benvinguts i benvingudes a un nou episodi del nostre podcast. Avui us proposem una escapada fins a Montbrió del Camp, un municipi del Baix Camp situat a tocar de Reus, Cambrils i la Costa Daurada. Amb poc més de 3.000 habitants, aquest poble és conegut pel seu balneari, les seves aigües termals i la tranquil·litat dels seus carrers, però també per una història centenària, una gastronomia arrelada al territori i una intensa vida cultural i associativa. Montbrió és un d'aquests llocs que potser no acostumen a ocupar les portades de les guies de viatge, però que sorprenen qui el visita. És un poble per caminar sense presses, per seure a una terrassa de la plaça, per parlar amb la gent i descobrir que darrere de cada carrer hi ha una història. Però què fa especial Montbrió? Què hi podem fer si només hi passem un dia? Quins racons no es podem perdre? Què hem de menjar? I quina és la millor època per visitar-lo? Doncs per respondre a totes aquestes preguntes hem deixat de banda les guies turístiques i hem preguntat directament a qui millor coneix el municipi. La seva gent. Comencem el nostre recorregut. Abans de començar a caminar pels seus carrers, però hi ha una pregunta imprescindible. Què és el que fa especial Montbrió del Camp?
Mira, Montbrió del Camp el fa especial sobretot la seva ubicació. Estem molt ben ubicats, estem molt a prop de la costa, a 5 minuts de Cambrils, estem a 10 minuts o a 5 de les muntanyes de la Costa Daurada, a 10 minuts de PortAventura. És un poble obert, és un poble acollidor, on s'hi està molt bé, no està massificat turísticament, a les nits pot sortir a passejar tranquil·lament a la fresca i gaudir de les seves festes populars també. És un poble que, per exemple, per la festa major, la nit jove, que es fa la xaranga, doncs ve molta, molt jovent d'altres pobles a gaudir d'aquesta nit i d'aquesta festa. Som un poble geganter, amb 5 colles, amb 5 parelles de gegants, amb 5 colles de gegants, que també el fa molt especial.
I és precisament aquesta ubicació privilegiada entre l'interior i la costa permet gaudir de la tranquil·litat d'un poble sense renunciar a tenir molt a prop les principals ciutats del territori. Un cop hi arribem, el millor és començar passejant. Montbrió és pràcticament pla, un fet que el converteix en un municipi molt accessible i fàcil de recórrer a peu.
El que fa especial també doncs, és poder anar pels camins del poble, perquè tots estem acostumats a veure anar pels camins i veure totes aquestes parades d'olivers, les parades de vinya, però per la gent que ve de fora i que no està acostumat a veure això, és un paisatge realment fantàstic. A més és un poble superplà, vull dir que la gent gran que diuen a vegades vas en pobles que cara amunt i costa molt de pujar, no, Montbrió és un poble pla i que fa accessible tots els seus punts molt fàcilment per tothom, encara que tingui dificultat a l'hora de caminar.
Passejant, inevitablement, s'arriba al cor del municipi, la plaça de la Vila, un espai que des de fa segles és el punt de trobada dels montbrionencs i que amaga una història molt curiosa darrere dels seus característics porxos.
Me miraria la plaça, llavors me cridaria l'atenció per tot l'entorn que té, encara que no sigui una plaça molt gran. i me n'aniria sota el porxo. Per què sota el porxo? Perquè a Montbrió hi ha molta tradició que la gent gran sobretot, o molta gent, vagi a passar l'estona sota el porxo, de tal manera que la revista de Montbrió es diu Els Porxos. Per això, perquè hi ha molta tradició, perquè abans, molts anys enrere, venien gent a vendre roba o vendre coses sota el porxo, sempre. O sigui, era un lloc... No venia sota el porxo perquè sempre hi ha gent. Hi ha la gent gran, la gent sàvia, la gent que sap coses, i els diria, hola, bon dia, bona tarda, què feu? Sou de Montbrió, sí, què puc veure en aquest poble? Llavors, me deixaria guiar, me deixaria ajudar.
Continuem descobrint el poble i arriba el moment de buscar aquell indret que qualsevol visitant voldria immortalitzar. Aquella fotografia que anys després et fa recordar la visita.
Jo diria que la foto seria la foto que te la fessis a la façana de l'Ajuntament, perquè això és de tota la vida, perquè un racó molt bonic, molt bonic, han recuperat un rentador i és molt bonic. Però allò està recuperat de fa poc temps. Que el rentador hi era, perquè les nostres famílies tots anaven a rentar el rentador. Però potser no seria l'identificatiu del poble. Si fos identificatiu del poble, jo diria l'Ajuntament o el pont. El pont allà que baixa la carretera de la riera que baixa de Riudecanyes i de Botarell. Jo diria una fotografia al pont també seria molt identificativa de Montbrió.
Després del passeig i de tanta fotografia tocaria recuperar forces, i és que la cuina de Montbrió està molt vinculada als productes del territori i a la tradició pagesa. Aquí la gastronomia també forma part de la identitat del poble.
Que en aquest poble és molt típic menjar coca en recapte, que és la coca de ceba, que diu la gent que no és d'aquí, però nosaltres hi diem coca en recapte, és molt típic, que tenim un moscatell i un vermut molt bo, que tenim un oli d'oliva extraverge DOP Siurana, que enguany ha guanyat el segon premi al Ministeri de Madrid com a millor oli de tot l'estat espanyol.
I és que si hi ha un producte que forma part de la història econòmica i social de Montbrió és el moscatell. La cooperativa ha estat durant dècades molt més que un espai de producció. Ha estat un punt de trobada i un símbol del passat agrícola del municipi.
També podríem anar a visitar la cooperativa agrícola, evidentment, on també, abans de marxar, el que hauries de fer és fer un tast de moscatell, perquè ara s'ha posat molt de moda el vermut, però no podem deixar mai de banda doncs, el moscatell, que és el producte estrella del poble, i comprant les garrafetes de vermut i de moscatell, que això seria fantàstic.
Però Montbrió no només viu del seu passat. Durant tot l'any, el poble manté una agenda cultural i festiva molt atractiva que omple els carrers de vida. Entre les cites més destacades hi trobem dues propostes ben diferents, però igualment consolidades.
Sembra tenim el Montbriar, que ja anirem per la no sé quina edició, moltíssimes, que es tracta de que el primer cap de setmana de setembre, les entrades del nucli antic de les cases hi exposen artistes i la gent ve aquí, passeja pels carrers, visita les parades que hi ha d'artesania.
Una iniciativa que converteix el poble en un espai de creativitat i expressió artística. I per als amants del vi també hi tenim una altra cita imprescindible.
Sí, fa dos anys va sortir la idea de crear una fira del vi aquí a Montbrió, ja que tenim vinya, poca, però en tenim. Ara mateix són pocs els pagesos que en conreen, però bueno, hi havia tradició aquí a Montbrió de vi i la vinya, i vam decidir doncs, crear una fira del vi per donar a conèixer productes de proximitat, sobretot amb cellers més locals i no tan locals, però del territori. I la gastronomia local també és molt important, ja que aquí a Montbrió tenim bastants establiments i és una cosa superimportant donar a conèixer aquests locals, aquests productes i aquests productes que tenim aquí, bàsicament.
Tot i això, si els nostres entrevistats haguessin d'escollir una sola època de l'any per visitar Montbrió, ho tenen força clar.
I estaria bé que vinguessis doncs al maig, per exemple al maig, que es fan les jornades de les faves i del moscatell, i per la majoria de restaurants fan aquests menús de la fava, i que és un producte doncs molt típic i molt bo d'aquí del nostre poble.
Una celebració que posa en valor un dels productes més característics del municipi i que combina gastronomia, activitats populars i ambient dels carrers. Ara bé, un poble no és només els seus edificis, la seva gastronomia o les seves festes. El que realment dona vida a Montbrió són les persones. Les entitats, les associacions i els joves mantenen viu el municipi durant tot l'any i fan que sempre hi hagi activitats, projectes i iniciatives que reforcen el sentiment de comunitat.
Bueno, aquí a Montbrió una cosa molt important que hi ha i que jo considero que està molt bé pel jovent és que es mou molt l'associacionisme. Hi ha moltes associacions i moltes entitats. Hi ha cinc colles de gegants, hi ha joves, hi ha diables, hi ha futbol sala, tenis taula. Hi ha moltíssimes entitats i moltíssimes associacions a les que tu et pots apuntar. Penso que és una cosa molt bona pel jovent.
I és que després d'escoltar els nostres protagonistes, queda clar que Montbrió del Camp és molt més que un municipi conegut pel seu balneari. És un poble que ha sabut conservar la seva essència, orgullós de la seva història i de les seves tradicions, però també amb una intensa vida cultural i associativa que el manté viu durant tot l'any. Un lloc on la proximitat, la gastronomia, el paisatge i la seva gent fan que qualsevol visita es converteixi en una experiència molt més personal del que un podria imaginar. Si encara no hi heu estat mai, i potser aquest és el moment perfecte per descobrir-lo. Gràcies als tres veïns i veïnes que ens han ajudat a conèixer Montbrió del Camp des de dins. I gràcies també a vosaltres per acompanyar-nos en aquest recorregut. Fins la propera!
És allò que ens passa quan visitem aquestes poblacions, que ens ho prenem com anem a visitar-les per un dia, però clar, ens acaben convencent els veïns i veïnes de que potser fins i tot és un lloc per estar-hi més d'un dia, fins i tot potser per quedar-s'hi a viure. Aneu-ho pensant. Avui, Montbrió del Camp ha estat el protagonista a través d'aquest podcast de Baix Camp Ràdio que ens ha portat el company Adrià Duc. I d'un podcast a un altre, ho anomenem això, en realitat són converses, ho anomenem podcast, però són entrevistes, converses, el que passa que tractades així amb una mica de carinyo, amb tranquil·litat, coites a foc lent. És el que ens proposen avui des de Vic, en aquest espai de converses de cuina. Avui coneixerem el Manel Jiménez i sabrem com va passar dels fogons de casa seva als fogons d'un gran restaurant. Ens ho expliquen els del Nou.
Cuinar per molts de nosaltres és un dels moments del dia que ens fa més mandra. Pensar què preparar, cuinar-ho, i si no és per una persona, per dos o fins i tot per quatre, i després netejar, el que has embrutat. Però hi ha persones que la cuina és un hobby i també una feina, perquè a qui no li agrada anar a menjar bé a un restaurant? Doncs avui, a Converses de Cuina de l'Obert per Vacances, tenim amb nosaltres una persona de la cuina que ha passat a ser un hobby a una feina, i a part, és el cuiner de casa, és a dir, el meu pare, en Manel Jiménez. Bon dia, Manel.
Bon dia, Andreu.
A veure, primer de tot, la cuina. Tu ja des de ben petit t'agradava estar als fogons o no?
Ben petit no, jo em vaig començar a aficionar una mica ja d'adolescent.
I ajudaves a la cuina a casa de petit o no mostraves gaire interès?
No era un gran col·laborador jo a la cuina, però bueno, ja a mesura que vaig fent una mica gran sí que vaig començar a remenar i ajudar.
Per tu la cuina què significa ara mateix?
Pues, a veure, és un lloc on bueno, crees, busques, jugues amb gustos, amb colors, i sobretot és un lloc on intentes fer servir, fer feliç a la gent, que la gent gaudeixi a través del paladar.
I a tu quina cuina t'agrada, què t'agrada cuinar a tu?
Pues molt variat, la veritat, soc bastant de cuidar tradicional, però ara m'atreveixo més a experimentar i fer cosetes així més modernetes. Vaig una mica de tot. La veritat és que m'hi atreveixo amb tot.
Que et conec una mica, Manel. La teva cuina, a vegades també t'agrada molt utilitzar i jugar amb les restes de plats que sobren, no?
Ah, sí, no, sobretot, sí. Fons de... sí, sí, aprofitament. Sí, sí. Mirar el que hi ha a la nevera i aprofitar-ho tot. Jo soc dels que no llenço res, i tots els sucs s'aprofiten, i tant, això sempre.
I això en l'aspecte, podríem dir, com a més hobby, que la cuina era el que era per tu, un hobby, però clar, des de fa poc que ets cuiner, tu t'haguessis esperat en algun moment de la teva vida, per exemple, fa 10 anys, a dir, ara mateix em trobaria de cuina un restaurant, o és una cosa que no t'esperaves?
A veure, no m'ho esperava, tot i que, bueno, sempre he fet volar coloms, allò que dius, hòstia, el restaurant que muntaria, jo faria, però bueno, que mai m'he atrevit a fer. Però, bueno, allò que no t'ho esperaves, però sempre ho has tingut allò, ho has portat al cap. I clar, bueno, ha sigut un canvi de vida molt gran, d'estar de molts anys de comercial, a pues, anar a la cuina i, bueno, viure d'això.
I què és el que més t'agrada de ser cuiner d'un restaurant?
Bueno, l'hora de fer els fogons, l'hora de servir els plats i veure, sobretot mirar la gent i veure quina cara fan, si estan gaudint o no. Això és un millor de tot, és el que més omple.
I una pregunta, a veure, com de diferent és cuinar a casa quan era un hobby, ara que estàs, et passes tot el dia cuinant en un restaurant?
Uf, és molt, molt diferent. Ara que, clar, quan no tens experiència en un restaurant i arribes i veus l'estrès que representa una cuina de restaurant, per petita que sigui, pues veus la gran diferència que hi ha. Casa és, bueno, cuina és res, superdistret i tranquil, allà vas, bueno, amb un temps jo sempre apurat, amb uns escandalls que has de fer, bueno, és estressant. No té res a veure amb
casa. I suposo que la cuina que fas a casa és molt més simple que la d'un restaurant, encara que facis cuina tradicional catalana.
Bueno, jo a casa també m'embolicava a fer cosetes. Vull dir que al final la gran diferència és que clar, cuina a casa cuines per 3 o per 4 o per 5, i aquí, doncs clar, has de preparar per 20, 30, 40, bueno, és molt diferent.
I una altra cosa, ara mateix, clar, et passes tot el dia cuinant, imagino que a casa l'últim que vols fer és arribar i posar-te a cuinar.
Clar, el dia a dia costa més, clar. Sí que és veritat que el cap de setmana, si tinc temps, igualment ho faig, perquè a mi m'agrada.
Doncs, Manel, moltes gràcies per atendre'ns avui aquí al Converses de Cuina de l'Obert per Vacances. Que segueixis gaudint d'estar als fogons i de la cuina, i que també facis gaudir a la gent que menja els teus plats, perquè la veritat que és un autèntic plaer. Moltes gràcies.
Bueno, pues moltes gràcies a tu i, bueno, escolta, un plaer haver participat en el vostre programa.
Converses de cuina, avui a la companya del nou FM conversant amb el seu pare, que mira, estava més que justificada l'entrevista perquè és que es cuina el seu pare i tenia aquesta gràcia, no?, que va passar de cuinar a casa com a hobby en moments en què li venia de gust i ara és cuiner professional en un restaurant, el Manel Jiménez. Doncs vinga, des del nou FM, des de Vic, que ens ha arribat aquesta proposta culinària, però tenim més propostes, en aquest cas, d'agenda. Obert per vacances. Saludem ràpidament la Lídia Porta de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
Hola, bon dia.
Mira, que ens portes un festival de novel·la negra, això mola molt.
Doncs sí, tenim el Culles Noir, que
molt ben il·lustrat, amb aquesta música, molt bé.
Sí, sí. I fins diumenge, doncs, el Cubies és a la seu del festival i reunirà, doncs, autors del gènere per fer, doncs, sessions, ponències, xerrades, taules rodones, etc. I el Xavier Borrell, que és el comissari, doncs, ens ha explicat una miqueta què es fa, no?, aquest any, quina és la temàtica.
Volem dedicar una mica a la gent que està fugint de la IA o la gent que va començar a fer els seus primers passos dins del gènere negre amb el cinema clàssic. Per això parlarem dels inicis del cinema clàssic, farem una obra de teatre de Casablanca i estarà tot present al nostre festival.
Doncs això.
Molt bé, molt bé. El Cubelles Negre, que el Cubelles Noir, que de fet també tenim el Barcelona Negre, em sembla, i bueno, doncs tota aquella zona. Els que trobem a faltar la Negra i Criminal, la llibreria, doncs ens queden almenys aquestes fires de novel·la negra. Molt xulo.
Per poder aprofitar.
Sí, 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 sí. I d'aquí cap al Pirineu.
Doncs sí, tenim el que és el festival Pirineu Terra de Versos, que és un festival que està organitzat per 3 llibreries cooperatives de la Seu d'Urgell i de Ripoll, i la idea és, doncs, reivindicar el pensament crític en els pobles de muntanya. I nosaltres destaquem 2 activitats, les de la Seu d'Urgell, que són a un laboratori de poemes per infants i després una mostra de Can Valencià, que és el que estem escoltant ara una miqueta. Doncs d'això, i d'això és demà divendres de 5 a 7 de la tarda.
Festival Pirineu, Terra de Versos a la Seu d'Urgell, tot plegat reivindicant, com deies, Lídia, la cultura als pobles de muntanya. I acabem barrejant música en directe i tals de vins, és un pla ideal.
Doncs sí, tenim a la Selva del Camp la quarta edició del Sol Postado, i és la idea que tu comentaves. Destaquem el concert de demà divendres a 8:45 del vespre, que és un concert de jazz a càrrec de la cantant Belén Bandera, la Carla Motis a la guitarra i el contrabaixista Horacio Fumero, i això doncs es barreja amb els tastos de vida del celler Gigol Porrera.
Molt bé, passarà demà, no? Deies demà
a 8:45 del vespre en el terrat del castell de Paborda de la Selva del Camp.
Molt bé, doncs Lídia, ràpid com sempre, ja ho veus, l'agenda... Ja,
no hi ha manera,
No hi ha manera. Bueno, es queda tota la setmana que ve per prendre'ns un més calma, però...
A veure, és veritat.
Sí, sí. Escolta, recupereu el podcast, poseu-nos a lent, allò a temps de...
Exacte,
no?
A poc a poc amb calma.
Sí, i ja està. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Gràcies, guapi.
Adéu, fins demà.
Fins demà. I és que també hem de rescatar res, esgarrapar un parell de minuts per tancar el programa d'avui. Vinga, amb musiqueta de fons, amb l'última cançó que sona de la jornada, però ja saludant a la Jordi Mariscot. Jordi, des de Cardedeu, bon dia de nou.
Aviam.
Aviam. Com tenim això de les festes majors?
He de dir que m'he guardat un parell d'àudios per al final.
Molt bé.
Que m'he tornat a portar al meu territori. Clar, però al meu territori actual. Vale? Perquè aquí a Cardedeu tenim una mica de pique.
Sí, digues
el primer àudio.
Ràpid, sí.
Òbviament, per mi, la millor festa major de tot Catalunya és per al meu poble, de Cardedeu. Amb poques festes majors. Tenen dues festes majors alhora, la que organitza l'Ajuntament i el Garito, més una autogestionada, que és la del Polvorí. Per tant, cada nit i cada dia tens moltes activitats, tens dos escenaris diferents com un bon festival, i al final doncs també és molt participativa i fa que doncs es pugui fer entre tots, no?
Aquesta festa autogestionada. I el segon tall, que l'hem de posar ràpidament?
I el segon tall ens l'envia en David des de Llinars, que hi ha una mica de pic amb Cardedeu.
Segur que tothom voldrà defensar la seva festa major com a millor festa major. No hem de negar que la part que jo miro més, que és la part de cultura popular, tots la zona del Tarragonès tenen festes majors molt bones. Però clar, per mi la millor és la meva, la Llinars del Vallès, on des de fa 15 anys hem definit una festa major, un protocol de festa major, un tipus de festa major basat en l'actualitat, però sobretot també en la tradició i en la història de tot el que havia viscut Llinars.
Jordi, ho hem de deixar aquí, sap greu? Mira, molt
cap
bé.
Cap problema, acabava just aquí l'àudio. Llinars Cardedeu.
Doncs demà més coses, ràpid, digue'ns el què.
Demà més coses, demà parlarem d'amors d'estiu.
Amors d'estiu, que xulo. Això té comentari, però no tenim temps. Amors d'estiu, demà ho comentem àmpliament.
En parlem demà.
Molt bé, Jordi Mariscot, des de Cardedeu, gràcies, company.
Fins demà.
I tanquem Blover per vacances d'avui.
La xarxa de comunicació local.
aquí, què fas de feina?
Doncs deu ser Ginebra sola.
Hòstia, Xavi, em caus molt bé. Aquest any la farem bona. Si em dius tot el que he de fer, diguem-ho, rei Mides de les zones. Si aquests Ludwigs mamarratxos que sempre canten borratxos, tu els tornes escolanets.
La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.